Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Ja podem celebrar el primer ascens del futbol hospitalenc d'enguany. Es tracta de la Florida Club de Futbol, de segona catalana femenina, que després de moltes temporades intentant-ho, per fi ha assolit el desitjat ascens a primera catalana. L'enhorabona a l'equip de Txema Hueta i ara repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 4 de maig. L'Hospi cau a Badalona i es complica molt el seu futur. El conjunt de Sergio Juste no té encara garantit el play-off i, en cas de classificar-se, només aspira a la quarta posició. L'Open Internacional de Twirling reuneix 450 esportistes i 42 clubs de 9 països diferents a l'Hospitalet Nord. El Club Twirling Hospitalet va tornar a ser organitzador d'un esdeveniment clau. La Milla Urbana de Santa Eulàlia torna a ser un referent des del punt de vista social i esportiu. Més de 800 esportistes van participar en una competició que arribava a l'edició número 34. L'Hospi ens va deixar ahir un regust amarg després d'aquesta derrota 3-2 contra el Badalona. Avui tenim tertúlia. Anem a analitzar aquest partit de l'Hospi, aquesta derrota de l'Hospi, amb els companys d'Hospi Ràdio, de Joaquín Alquézar, i a un que ha debut avui a la tertúlia, que també el coneixem d'Hospi Ràdio, Edgar Alquézar. Joaquín, Edgar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Tenim a Marcos Pascual, que és un tertúlia també habitual nostre, i tenim també el Saúl Mampel, que s'ha incorporat recentment en els centres per l'Hospitalet. Marcos, Saúl, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Doncs vinga, anem a començar, com sempre, amb els marcadors i amb la classificació de la Tercera Federació. Següents marcadors de la jornada 33, victòria del Vilanova, 1-0 contra el Camp Vidalet. L'Escala va superar de forma clara el Lleida. La Grama va guanyar 1-2 en el descompte al Mollerussa. El Sant Cristóbal va superar de forma clara l'Europa B. El Cornellà va guanyar Manresa. El Badalona Hospi, que va quedar 3-2 favorable als badalonins. El Vic va superar la Muntanyesa a domicili, el Cerdanyola i el Parada van empatar 2 i, per últim, el Vilassa va superar 3-1 a la Unió Esportiva Tona. La classificació a falta d'una última jornada. Manresa, 63 punts, campió i ja ha pujat a segona federació. Segon, el Badalona, 60 punts. El Cornellà, tercer, 59. Pot ser segon, evidentment, a l'última jornada. Quart classificat, l'Hospi, 54 amb 53 al Vilanova. Fins aquí els equips de play-off, però podia entrar en el play-off la Fundació Esportiva Grama, que en té 51, és a dir, 3 menys que l'Hospi, i compte que té l'avaraix guanyat al conjunt riberenc. Setè, ja sense res en joc, l'Escala, 46, amb 45 l'Europa B, 43 Paralada, 42 Muntanyesa i Tona, 38 el Vilassar, 37 el Sant Cristóbal i el Mollerussa, en 33 fora del descens, però també podria caure el Camp Vidalet, i ja a la zona de descens, el Vic, 32, el Cerdanyola, 31 i el Lleida, amb 25. Imatges ja d'aquest Badalona 3, Centre d'Esports l'Hospitalet 2. Aquesta derrota que, evidentment, doncs, complica i molt les opcions del Centre d'Esports l'Hospitalet. Joaquín, com sempre, et deixo debutar a tu amb aquesta anàlisi del partit. Què va semblar l'Hospi Badalona? O bueno, Badalona Hospi, millor dit.
A ver, lo que pasó ya está claro. Lo que sí que pudo pasar es cuando nos marcan el 1-0, la siguiente o dos jugadas después tenemos el larguero. Hubiera cambiado radicalmente el partido, evidentemente. Y pasamos de poder empatar a que nos marcaran el segundo rápido, o sea que la verdad que el partido estuvo condicionado primero el golazo este que se está viendo, que es tremendo, es un golazo, las cosas son como son.
Sí, sí, sí. Innegable.
Innegable, y luego pues a partir de ahí el resultado se le encara demasiado al Badalona y ya sabemos que remar en contra pues es complicado en casa de ellos con lo que se estaban jugando y que tampoco tuvimos aciertos defensivamente los dos goles siguientes de ellos.
És un golaç, aquí veiem precisament el... No, aquest no és, aquesta és una golleta prèvia de Vitali, no? En qualsevol cas, també s'ha de dir que l'Hospi no va sortir segurament, Marcos, tot lo bé que potser mereixia el partit, no?
Pues mira, ayer salimos con la caraja un poco, ¿no? Y el planteamiento no me gustó mucho. Para mí fue una feria. La banda, por el lateral, nos comieron la tostada los dos extremos y nos hicieron un traje. Y hasta el 3-0 no nos dimos cuenta y no lo cambiaron, entonces pues nos quedamos sin tiempo.
Aquí veiem precisament el que deia el Joaquín, no? Aquesta ocasió de Pele, i comentava també, ara ho veurem, però comentava també el Marcos Pascual que segurament defensivament no vam estar del tot bé, i crec que aquesta jugada és bastant clarivident, no? Amb un servei de porteria, directament ja la pilota arriba a Diawara, que segurament va ser l'home del partit per part del Badalona, i ens marca el 2-0. Edgar, ¿tú cómo vas a ver el partido?
Yo, hombre, desde las dos bandas, yo creo que la banda que nos penalizó ayer en el partido fue la banda izquierda. Sí que es verdad que hemos echado en falta a Dani Hernández, que estaba haciendo muy buenos partidos en el lateral y que estaba cumpliendo sanción, y ahí por ahí nos hicieron un daño tremendo.
Es verdad que va a jugar Javi Serra
como lateral, pero lateral. Bueno, Javi Serra
no es la posición natural.
Claro, en defensa de Javi Serra tengo que decir que a mí me encanta como extremo, pero como extremo o como medio izquierdo, no como lateral. Y lo recondicionó ahí Sergio Yuste. Yo creo que teniendo defensas en el banquillo podía haber jugado otra baza, poner Vitali, poner Jordi Soulé y no mover lo que estaba funcionando arriba, que Javi Serra estaba jugando buenos partidos arriba.
I la segona part va començar Saúl, jo crec que amb l'Ospi una miqueta millor, però de seguida també va arribar al 3-0 i aquí és on es va complicar moltíssim, moltíssim, moltíssim el partit, Saúl.
Sí, aquesta jugada marca una mica el partit, perquè la segona part va començar millor l'Ospi. Jo crec que la primera part també va ser millor l'Ospi, perquè en ocasions són les mateixes pràcticament, però el Badalona va tenir molta més punteria, i aquesta jugada marca jo crec més el partit que la primera part, perquè és un 3-0 que és molt difícil d'igualar.
I novament aquí veiem com Llogarà, que insistim, que segurament va ser l'home del partit quan tenia aquesta ocasió i va marcar el 3-0, que insistim, complicava molt el partit de l'Ospi. Com a coses positives, l'equip va reaccionar, és a dir, igual que altres moltes vegades hem criticat l'Ospi, perquè és veritat que li costava molt reaccionar, perquè l'Ospi quan encaixava un gol es venia baix, aquesta vegada sí que és veritat que hem de valorar com a mínim positivament que sí que l'Ospi, Joaquim, home, amb el 3-0 no va donar el partit per perdut, sinó que de fet va intentar buscar l'empat i de fet no va estar molt, molt, molt lluny d'aconseguir-ho.
Sí, si el partido dura 10 minutos más, pues posiblemente hubiera podido pasar cualquier cosa. También es cierto que en alguna decisión durante el partido, en transiciones y en cosas, pues no supimos aprovechar las que tuvimos y no estuvimos del todo fino en defensa, es innegable, o sea, las cosas son como son. Pero a partir de ahí sí que es verdad que se enchufan, que creen en la remontada cuando llega el primer gol y a partir de ahí se queda como claro dominador. Cierto es que Bubba revoluciona totalmente el partido y al equipo desde que entra. O sea, lo comentábamos antes fuera de micrófonos que para mí Bubba creo que revolucionó totalmente el partido también. O sea, su entrada debilitó muchísimo al Badalona.
I el Badalona que va tenir alguna ocasió clara per sentenciar, afortunadament aquí no van estar del tot encertat, però sí que és veritat que va perdonar el Badalona poder marcar el quart, i l'Ospi doncs va tenir aquesta ocasió, aquesta nova oportunitat que va acabar amb gol, que és amb el cop de cap de Pele, d'Antonio Pellegrín, i amb el 3-2 jo crec que tothom, Marcos, fins i tot tu, bueno, vas tenir l'esperança d'empatar el partit i la llàstima és que no es va aconseguir.
Mucha gente se quería ir ya con el 3-0, la grada estaba hundida, solo había dos personas que tiraron para adelante.
¿Tú eres uno de ellos?
Bueno, yo no lo veía claro. No lo veía, ¿eh? Pero bueno, entendí que querían hacer un Cerdañola, pero a la inversa. Es decir, ir ganando, pero esta vez ir perdiendo 3-0 y remontar, porque hasta que no te meten el 3-0 no te das cuenta de que está siendo un desastre, el carril izquierdo, que nos pasan por todos los lados, pues bueno, al final pues no se dio el tercer gol, no nos van a pitar tres penaltis, por favor.
amb aquest home que veiem en pantalla, amb Miquel Azparren, que s'estrenava amb el Badalona i que evidentment doncs va tenir aquest punt, com se sol dir, no?, d'entrenador nuevo, victòria segura, doncs va complir, malauradament per als interessos de l'Ospi, va complir aquesta dita al Badalona. Anem a repassar què van dir els protagonistes del partit d'aquest Badalona-Ospi i després seguim analitzant com està el centre d'esport l'Hospitalet.
Quan un partit així pues, tenen tres situacions de gol i te la fiquen, pues, bueno, el que els he dit amb ells, no? que al final és un partit de play-off, és un partit de la part d'alta i al final que si t'equivoques tres cops, pues, doncs vas 3-0 i al final és això, hem corregit quatre coses a la segona part i penso que l'equip ha sortit totalment diferent, hem tingut el Badalona pues, patint, que era el que volíem, i res, penso que ens hem de quedar a la segona part, ara pues, afrontar pues, per la setmana pues, a totes a Cornellà, amb el Cornellà.
Hem fet, jo crec que 70 minuts que no hem estat a l'altura, hem tingut bons moments, però jo crec que bueno, al final comença el partit amb un golàs per l'esquadra que no hi pots fer res, i a partir d'allà, ostres, a mitja part em vas una mica tocat, sortim amb ganes del vestuari, ens fan el 3-0 i a partir d'aquí l'equip, a la que s'ho comença a creure, pues, hem generat per poder empatar. I...
Sí, és veritat que al final del partit l'equip s'ha volcat, l'hem intentat fins al final, però bueno, hay que sacar lo positivo, las cosas negativas, hablarlas esta semana, mejorarlas y analizarlas para el siguiente partido.
Han arribat dos errors i ens han fulminat. El primer crec que és un golaç i el segon, bueno, una errada defensiva en una contra i ens ha agafat l'esquena i bueno, ells han ficat les dues que han tingut a la primera part i nosaltres les que hem tingut doncs, no les hem fet bones i bueno, te'n vas al descans amb una victòria d'ells momentània però bastant avoltada i després bueno, la segona part ja condiciona bastant.
Et veig capcot, Marcos? Et veig una mica... et mirava mentre sentia les altres declaracions que...
Sí, porque no te tienes que esperar a que te metan el tercero para hacer los cambios. En la media parte haz algo ya, porque es que si no, ya no te va a dar tiempo a reaccionar.
És veritat que amb els canvis s'ha de dir també que l'equip va reaccionar. Clar, d'una banda suposo que va encertar amb els canvis Sergio Juste, però també clar, hi ha molta gent que crec que Marcos va per aquí, no? que potser critica que l'11 inicial no va ser el correcte per afrontar el partit contra Badalona, no? Ho entenc que és una mica el que consideres, Marcos.
Sí, és lo que considero. La banda izquierda, sobretot, perquè teníamos a Yaya Sidibé, que en la primera vuelta Flavio corría hacia atrás en vez de hacia adelante. Y en este partido tenía a Tom Diaguara y jugábamos con Javi Serra, que no es lateral, pues los dos para atrás. Es que era imposible. Cada vez que entraban era casi un medio gol.
Aquest va ser el partit contra Badalona, que a més, clar, és el primer gran partit que hem jugat en les darreres setmanes, darrers mesos, i no va ser un partit positiu. Això us preocupa? Ho dic perquè al final l'Hospi encara ha de tancar el playoff. Joaquín, Edgar, Saúl i Marcos, us pregunto als quatre. No? L'Hospi ha de tancar el playoff, després ho parlarem, però evidentment aquest era un partit, entre cometes, de playoff. Era un Badalona centre d'esport Hospitalet i no va sortir bé. Us preocupa que, diguem-ne, aquestes victòries passades de l'Hospi hagin estat contra equips de més de mitja taula i que primer test seriós no haver estat capaç de treure la victòria. No? Us pregunto als quatre, us preocupa aquest fet?
Home, que evidentment...
Edgar?
Preocupa molt. El que passa que, és el que deies tu abans, l'alineació marca el devenir de tot. A la segona part, quan fas els canvis, a veure, ho hem parlat abans, Joel Lasso estava fent unes setmanes uns partits increïbles. Sí, sí, sí. Nosaltres no tenim coneixement de si estava malament, si tenia alguna molèstia, si volia reservar per alguna cosa, però jugant-te com t'estàs jugant al playoff a camp del Badalona, Joel ha de sortir de titular. Aquí jo crec que Sergio es va equivocar, per mi. Jo és un imprescindible, tal com estava, Joel.
No, yo miro los datos y de los 7 primeros clasificados hemos ganado un partido en Manresa, que yo no fui, y no sé cómo hemos ganado.
Pues
yo
no vayas
sé.
Más a
no
los
fui.
Partidos.
No fui, y es el único que hemos ganado de los 7 primeros, Entonces, pregúntate si nos merecemos hacer playoff. Porque si no
ganamos... Bueno, sí, si significa, se lo merece.
Vale.
Pues, yo miraba para la mirada positiva, l'equip sabia que era un partit de playoff, un rival de playoff, estar al playoff al Badalona, i no va ser un bon partit. Llavors, quan tu arribis al playoff, sabràs com has de jugar, com has de plantejar un partit de playoff. Els primers minuts, els primers 70, diu Ignasi, no van ser bons, però t'has de quedar amb els altres 30 minuts, crec que van ser. Els canvis de Sergio van ser bons, perquè va fer un gran partit, va marcar. Llavors, crec que t'has de quedar amb això. Va ser un partit de playoff, vas jugar 30 minuts bons, per així dir-ho, i vas fer un 0-2 en aquests 30 minuts i van ser uns grans canvis per Sergio Juste des del meu punt de vista.
Joaquín, jo el tema del playoff és que no lo quiero comparar a ningún otro partido. Incluso,
aquí tens raó, també és veritat.
Incluso te digo más, siendo este partido con el Cornellà el último de la Liga y que ya es más un partido de playoff que no lo que realmente es de Liga, yo quiero pensar que, bueno, no quiero pensar, por la experiencia vivida, no tiene nada que ver. O sea, un partido de playoff es totalmente diferente, es como si fuera otra competición aparte y es muchísimos condicionantes diferentes de lo que puede pasar en la Liga. Con lo cual, con un campo apretando y los jugadores motivados, yo creo que en un playoff pues, tenemos que marcar la diferencia porque los jugadores son mejores.
Pero sí que es el que diu Marcos, ahora estaba repasando una mica así de estadísticas, ¿no? Así una mica de memoria, pero tampoco me'n recordo, ¿no? Però sí que és veritat que no tenim l'abraç guanyat a cap dels equips de dalt, excepte el Manresa, que és l'únic al qual sí que tenim guanyat amb l'abraç. però que no ens serveix, perquè és, precisament és l'únic segur que no jugarem contra ells, i que amb el Cornellà, que no ho sabem encara, perquè s'ha de jugar la tornada encara, no? Però, clar, això sí que, home, pot ser relativament preocupant veure que l'Ospi, amb els equips de dalt, doncs no està rendint, i et dono 100% la raó, de que un partit de play-off no és gens semblant a un partit de lliga regular, i ho sabem, i a l'Ospi a més ho sabem molt.
Exacto, es que precisamente en las clasificatorias de los play-offs sabemos de muchos partidos que hemos ganado siendo inferiores y que se ha competido, como mínimo competido, con lo cual a mí no me preocupa, me preocupa entrar en play-off. Una vez estemos en play-off habrá que trabajar eso, pero sinceramente creo que los condicionantes de un play-off son totalmente diferentes a los que tienes durante la liga, y lo que sí que haría es llenar esta semana el campo, y tiene que ser una olla a presión desde el minuto cero.
Doncs sí, hem d'omplir el camp. No. D'omplir el camp, què dius?
Pues yo no estaré. No puedo ir.
Bueno, acabas de dir que l'únic partit que no vas anar va ser el Manresa. No?
Vamos, pues eso.
Ja està, ho tenim tot lligat. Ja sabem ja
està,
que...
Anaremos.
Ho tenim tot lligat. Si Marcos Pascual no va, doncs tenim sempre aquest punt extra. Per acabar amb el tema Badalona, anem a votar, com sempre, pels millors jugadors del Centre d'Esports Hospitalet. Abans repassem la classificació de com tenim el millor jugador de l'Hospi de la temporada 2025-2026. La tenim ara mateix així. De la segona manera, amb Adrià Liaga i Flavio Ribeiro primers amb 10 punts, Ignasi Kerk en té 9, Joel Lasso en té 6, Pellegrini en 6 i la resta de jugadors. Hi ha molts pocs canvis últimament a la part de dalt, perquè realment els de dalt no estan sumant punts últimament, i sí que ho estan fent jugadors que no estaven tenint tants punts en les anteriors jornades. Això és la que fico com la tenim fins ara. Ara, com sempre, doncs anem a votar, i ho fem primer amb el vot que sempre cedim als companys d'Ospi Ràdio. Sempre li preguntem al Joaquín, però bé, avui que estan els dos, Ospi Ràdio, Joaquín
i Edgar, no sé si... Le cedo totalmente que lo haga Edgar.
Doncs vinga, Edgar.
Jo crec que m'ho cedeix perquè coincidim.
Ah, vale.
I sense...
Però així queda com elegant.
Posar-nos, sí. Ja està bé. Nosaltres, jo, per mi, PL. PL per mi seria MVP.
Va estar bé, i mira, precisament un dels que estava també a la part de dalt, i sumarà punt Pele, i l'altre vot, que sempre és de Televisió d'Hospital, però quan tenim tertúlia doncs sempre el cedim als nostres tertulians. Avui tenim a Salomon Pel, que com és de l'Hospital no li farem votar, perquè no s'enfadin amb ell, però sí que, home, Marcos Pascual com a soci, doncs tens la teva la responsabilitat de sumar un vot amb la teva opinió.
Mira,
per qui és el vot?
Mira que me apetecería decir Ignasi Kerk, però no lo voy a decir esta semana.
I per què no?
Porque hubo otro que para mí estuvo mejor.
I va ser?
Buba Junior.
Va estar molt bé Buba, realment. Va ser qui va segurament sacsejar una mica l'equip i va fer que l'equip doncs funcionés bastant millor en aquesta segona part. Buba, amb la seva banda esquerra, també ens alegrem, perquè Buba va començar bé la temporada, però li estava costant en els darrers partits, i pot ser un home important, tant de bo aquest partit doncs li serveixi com per creure que pot tenir, també tenir importància en l'equip.
Ha de tenir minuts.
Que s'ha d'aprofitar quan
sí,
surt.
Clar, però aquesta setmana els ha aprofitat, a veure què passa el diumenge amb el Cornellà.
Cornellà.
Con Buba ha sido raro, porque empezó de delantero y cuando trajimos a Ignasi ha desaparecido. Yo creo que necesita más minutos.
Pero Buba es más extremo.
Sí, por eso. Es que de delantero no era, pero no teníamos. Jairo lesionado, no confiaban en el chaval que teníamos juvenil. Guillem, que se fue. Y Buba no se veía de delantero, no lo veíamos. Entonces traen Ignasi, lo pasan a la banda, pero le quitan los minutos. Entonces, bueno, a ver si le dan un poco de confianza ahora, que el chaval lo hizo muy bien el domingo.
Comencem a analitzar el que ens ve, perquè evidentment és molt important. Normalment sempre donem espai al proper rival, però en qualsevol cas en aquesta jornada li hem de donar encara més espai, perquè és una jornada absolutament important. Anem a repassar primer quines són les opcions del Centre d'Esports Hospitalet en aquesta última jornada, perquè l'Hospi pot ser quart, pot ser cinquè i pot ser sisè. Té aquestes tres opcions l'Hospi, el Centre d'Esports Hospitalet, en aquesta darrera jornada. Per ser quart, l'Hospi ha de guanyar, ha de ser la quart si guanya l'Unió Esportiva Cornellà. Això no hi ha, si l'Hospi guanya no s'ha de mirar res més. Si empata contra Cornellà, ha d'esperar que el Vilanova no guanyi, i en aquest cas l'Hospi també seria quart. I si perd contra l'Unió Esportiva Cornellà, ha d'esperar que el Vilanova també perdi i que la Grama no guanyi. Si la Grama empata i l'Hospi perd, encara li valdria a l'Hospi per ser quart. L'Hospi serà cinquè si aconsegueix empatar contra l'Unió Esportiva Cornellà i el Vilanova guanya. En aquest cas, el Vilanova superaria a l'Hospi, l'Hospi seria cinquè, també estaria dins el play-off. I l'escenari que, evidentment, menys volem, serà si sé l'Hospi, si perd contra Unió Esportiva Cornellà, el Vilanova empata o guanya i la Fundació Esportiva Grama guanya. Aquestes són les opcions del Centre d'Esport Hospitalet a la darrera jornada de la Tercera Federació. Dit això, proper rival, Unió Esportiva Cornellà, i ara analitzem una mica més l'equip rival de forma una mica més concreta. Què hem d'esperar del partit contra la Unió Esportiva Cornellà, sense separar-ho també del fet que és l'última jornada de Tercera Federació i, evidentment, això sempre genera molta, molta tensió a tots els nivells. Joaquín, què hem d'esperar de la Unió Esportiva Cornellà, d'aquest partit entre l'Hospi i Cornellà?
Jo no espero nada ni bueno ni malo, lo que espero es que mi equipo gane, que es el Hospi,
y ya está, ¿no?
Y Cornellà que haga lo que quiera. O sea, mientras ganemos nosotros el partido y vayamos a por el del minuto cero, me es suficiente.
Pues te pregunto de una otra forma, ¿qué ha de hacer l'Hospi para guanyar el Cornellà?
Jugar a fútbol.
Y ya está.
Jugando a fútbol tenemos mejores jugadores, jugamos en casa, el factor campo parece que no, que los veamos y que no pasa nada, y es súper importante en un partido que, insisto, no es de playoff, pero es como si lo fuera.
Te juegas la vida.
Te está jugando seguir o no seguir. Creo que tiene que, de verdad, el campo tiene que tenemos que intentar llenarlo lo máximo. Es súper importante que este partido haya apoyo del público. Y si podemos tener 3.000, mejor que 2.000. Y hay que luchar y pelear eso, no sé la manera. Para eso ya está la gente del club, que es quien sabe hacerlo, pero es súper importante que el campo esté llenísimo.
Gente del club, está tocada.
Bueno, no,
¿qué queda fer l'Hospi per guanyar Cornellà, sobretot si el club, que suposo que sí, Saúl, però no, i no sé tampoc si saps tots els detalls, no? Però què ha de fer l'Hospi per guanyar Cornellà, sobretot si el club farà alguna promoció per intentar que com diu el Joaquín, no?, que el camp s'ompli?
Jo crec que després del partit que hem tingut, l'equip sap de la importància d'aquest partit, i ja com hem perdut el factor camp, perquè sí, ja no podem ser ni segons ni tercers, hem d'aconseguir una gran victòria contra un gran rival, i jo crec que el play-off són dinàmiques. Llavors, si arribem amb una gran victòria contra el Cornellà, amb el camp omplert el que puguem al màxim, l'equip al play-off arribarà amb molt bona dinàmica i això serà molt positiu per encarar aquestes tres eliminatòries.
Tres eliminatòries, ja m'agrada que el Saúl ja va cap a arribar fins a la final. Després parlarem també de la final de les eliminatòries. Edgar, tu com veus el partit contra l'Unió Esportiva Cornellà? Et preocupa? Tens ganes? O com
no,
ho veus?
No, tinc ganes, però em preocupa veure primer l'alineació que traurem i després no hem d'oblidar que juguem a casa. Som una victòria i un empat a casa et dona el play-off. I ara has de pensar en ficar-te al play-off i no pensar en res més. Sortir, el que et deia abans, amb el canivet a les dents i des del minut zero.
Marcos, tú no podrás nada.
No,
pero
con el empate me conformo. Ya me da igual cuarto que quinto. Ya sí, sí. Es que da lo mismo. Con que entren en playoff ya vale. Y jugar por las bandas, sobre todo. Meter banda, Rubi, sube, doblar la banda, centrar, buscar a Ignasi en el área. Jugar a fútbol. No contemplar, no jugar contemplativo al lado. No sirve de nada pasarse la pelota sin sentido al lado. No, hay que proponer. Y no dejarles jugar a ellos. Llevar el ritmo.
¿Sois optimistas?
Bueno.
Jugando en casa, yo creo que sí, que hay que serlo.
Hasta
la teva resposta és com en els exàmens, no? Desarrolla tu sí. Resposta. Bueno.
Soc positiu fins a que peti, o sigui, fins que xuli l'àrbitre al final, serem positius i serem optimistes. Una altra cosa serà el que passa. Són detalls.
A mi el que em preocupa és que al final, per molt que l'Hospi faci un bon partit, coneixem que el món del futbol no és tan senzill. Vull dir, al final l'Hospi té un problema afegit, i és que els seus dos rivals, tant Grama com Vilanova, juguen partits bastant més intranscendents que el de l'Hospi, juguen contra rivals que ja no juguen res. Crec que la Grama visita Lleida o no?
Grama... No,
Vilanova.
No. Vilanova visita Lleida i Grama rep el
Vilassar de Mar.
Clar, són dos partits
que no juguen rivals, res, els rivals... Contra, no. Que,
clar, llavors, a veure, hem de ser conscients que és bastant probable, o seria un escenari molt normal, que tots els dos rivals guanyessin.
Però hi ha maletines. Saca
tu has d'anar a guanyar.
Saca els maletines, Jordi Alba.
Bueno, a veure, això no, evidentment no, ni ho podem dir ni ho sabem, no ho sabrem mai.
Saca-los.
Però en qualsevol cas, insistim, aquests dos rivals a priori poden guanyar i el futbol no és tan fàcil. Vull dir, encara que l'Hospi fos un bon partit, que deia el Joaquín, no, deia això també, hem de jugar a futbol. Però clar, es pot torçar el partit per mil motius i complicar-se, no? I en aquest escenari, jolín, a mi em fa una mica de... Ara és quan començo, Saúl, a pensar en el partit de Cerdanyola, en altres partits anteriors, no? De dir, jolín, aquests aquest puntet que ens falta, que hem tingut tantes ocasions per aconseguir-ho.
Jo crec que has de pensar que tant la Grama com el Vilanova guanyaran. Has de pensar que guanyaran, començar el partit sabent que aquells guanyaran i que has de guanyar tu, o sigui, no l'empat. Has d'anar a guanyar el Cornellà i després el que passi ja ho veurem, però has d'anar a guanyar pensant que guanyaran els teus rivals i a partir d'allà veurem el que passa. Jo tinc molta confiança en l'equip, crec que està molt endollat i aquests últims minuts a Badalona donaran molta moral a l'equip i jo crec que guanyarem bé al Cornellà.
És veritat que tu estàs, diguem-ne, més dins de la rutina de l'equip. Tu veus l'equip bé, veus l'equip amb confiança, veus els jugadors, sobretot, que són els que han de guanyar el partit. Els veus bé?
Jo els veig amb molta confiança i amb moltes ganes, que crec que és el més positiu per a un equip de cara a aquest últim partit i jo crec que a playoff.
Marcos, tu què? No. Es que a tu et veig molt menys optimista.
És una loteria, nos la jugamos la última bala. Es que es la última bala. Nos la jugamos a un partido y puede pasar cualquier cosa. Como te venga el árbitro de turno con las tarjetitas, los penaltis, es que no se sabe. Es que pueden pasar mil factores.
Aquest és el problema, és una mica el que a mi més pom fa, no? El
fet que venga la Ilenia, pues nos pita tres penaltis, y esperemos que no venga.
Bé, és una opció, no sabem encara res, no sabem ni qui xiularà, no sabem res. En qualsevol cas, veurem aquest partit, que evidentment és molt important. Anem a ser positius, anem a pensar que l'Ospi es fica en el playoff, vale? Fem aquest exercici de pensar que l'Ospi estarà al playoff. Algun rival que us agradaria més que d'altres? O quin camí us agradaria? Perquè al final, bé, el primer rival serà el Cornellà o Badalona, no hi ha més. Quin camí us agradaria per l'Ospi?
Jo a mi me gustaría, si nos tocara primero el Cornellà, que lo tenemos más reciente y habremos jugado el último partido con ellos, y luego el Badalona. Y ya por soñar, de momento, me gustaría en la final un Compost.
Ja que dius allò de Compostela, hem de dir que ja s'ha fet el sorteig del camí, diguem-ne, de la fase de tercera federació i el campió català, diguem-ne, el representant català jugarà contra el representant gallec. Per tant, una de les opcions que l'Ospi es podria trobar, tant de bo, a l'última eliminatòria seria el Compostela o altres equips de la comunitat autònoma de Galícia. Edgar, tu quin camí veus? O quin t'agradaria i sobretot com...
Mira, no m'agradaria el Vilanova. Perquè ningú compta amb ell, però Vilanova ens va fer un repasset a casa i a camp d'ells també. Jo no vull el Vilanova.
Això podria ser la segona eliminatòria, que la primera...
La primera...
És impossible?
M'és igual.
O Badalona, Cornellà, no t'importa.
M'és igual, no m'importa. Però a la segona no vull el Vilanova.
Marcos?
No, me da igual. De los de Catalunya me da igual. Y lo que me interesa es eso, llegar a la tercera. Galicia, un viajecito largo. Estamos hartos de ir a Vilassar, de ir a Campo la Montañesa, estamos hartos ya. Necesitamos un viajecito de estos.
I on es menja molt bé.
Eso, el añadido.
El añadido.
El añadido no puede fallar. Y beber,
sí,
y comer.
Sí, sí, sí. Saúl, algun camí que t'agradaria més? Algun que tinguis una mica en ment?
Jo crec que el Cornellà serà el primer rival.
És una opció, de fet, si l'Ospi es classifica serà segurament perquè aconseguim superar el Cornellà i per tant el més lògic seria pensar que jugarem tres partits seguits contra el Cornellà.
I a mi sempre em dona molta por el rival que es classifica a l'última jornada, aquest cinquè, sempre em dona molta por, així que jo també l'evitaria, com han dit.
Jo veig millor potser la Grama que la Vilanova, eh?
És que
en els darrers dos mesos, eh? En els darrers dos mesos, eh?
Ve de pujada, eh? La Grama.
Però la clave és que nos metamos nosotros y que no se meta Grama, sí, porque la Grama es el que se tiene que quedar fuera, porque va con la flecha hacia arriba.
Jo, de fet, no pierde. Ara després d'aquestes paraules em penediré, però jo no vaig veure, i més enllà que és veritat que el Badalona es va guanyar, que va estar millor que l'Ospi, etc., no vaig veure el Badalona, ni molt menys, un rival que l'Ospi no pugui eliminar en dos partits, ni molt menys. Em va semblar a Badalona que crec que es va aprofitar més d'errades pròpies de l'Ospi que no pas que l'Ospi no sigui capaç de superar el Badalona. La sensació que vaig tenir jo l'altre dia, ahir diumenge...
Sí, quitando el primer gol, que es un golazo, y ya está, no hay más, los otros dos goles son errores defensivos, es evidente, o sea, y son goles, o sea, son fallos que conocemos, no son nuevos.
Per això, que no sé, jo realment, bueno, vull dir ara que vull al Badalona, però sí que és veritat que no em vaig anar tan disgustat del partit d'ahir, des del punt de vista del joc i de les sensacions de l'Ospi, em preocupa més el fet de classificar-nos per play-off que no hipotèticament en un play-off jugar contra el Badalona. I jo és que cada cop que parlo veig el Marcos que em fa cares de... que me pone cares.
En totes les eliminatòries partimos con un 60-40 en contra.
¿Sí?
Para mí, por lo que he visto este año. Pero en un playoff puede pasar cualquier cosa. Este año no somos favoritos, es lo que hay.
Pel que has dit abans, perquè l'Hospi és veritat que contra els equips grans no està rendint.
Sí, és així.
Però
en un playoff, mira el Moscardó. El Moscardó se metió último y
eliminó. En la última jornada, en el último minuto.
Eliminó a todo Cristo.
Però de la mateixa forma que estem parlant de que la Grama ve amb una bona dinàmica i que, jolín, que segurament serà un rival una mica complicat pel fet que la dinàmica és positiva, també hem de dir que dels equips del playoff, més enllà de la Grama, segurament el que millor dinàmica té és l'Hospi, més enllà d'aquesta derrota contra Badalona.
Sí, lo que pasa que Badalona, con el cambio de entrenador, igual ahora cogen confianza y vete a saber también, si empiezan a jugar bien otra vez. Claro.
És viable, però jo insisteixo, que no em va semblar tampoc un partit on el Badalona fos super, super superior a l'Hospi i que em deixés molt, molt preocupat. De fet, em va deixar més preocupat el partit de l'anada sí. contra Badalona, que va ser un 0-0 a l'estadi municipal.
Ficticio. I patint.
I patint per això, em va deixar molt més preocupat aquest 0-0 sí. del Hospi Badalona que no el 3-2 del Badalona Hospi d'ahir.
Totalment d'acord.
El d'ahir no chutamos a puerta, ni un chute.
Sí.
El pudo ser un 0-3 fácil.
Fácil.
Aliaga lo paró todo.
Correcto.
Lo paró todo ese día.
Sí, sí. Correcto. Ara, el partit d'ahir va ser molt diferent.
Sí.
Per això.
Va ser el golazo, que Goig Ferrer, tu, amb una genialitat te l'ha hecho. I les dues errades, però al mig del camp, en el moment que va sortir Uri i Sergio van començar a agafar la pilota, va canviar. Buba va movió las, pero metió el golazo, va canviar totalment.
Las bandas.
Sí.
Cuando empiezan a jugar para adelante, no movemos el balón para atrás y hacia el lado, cambia la cosa.
Pero hay que atreverse. Un medio que tenga la visión, como tiene Sergio, que te hace un cambio.
Hay que atreverse. ¿Eh?
Uri, que al final Uri
para mí también es imprescindible. Va patir la lesión, que han tingut unas semanas que no han pogut comptar amb ell, pero ahora que ya está, yo, Uri y Sergio en el mediocampo, Joel.
Saúl, ¿qué tal las primeres setmanes assentades per l'Hospitalet? Estàs tan bé? Estàs content?
Sí, molt bé, molt bé. Ja tinc ganes d'aquest... És que tinc ganes ja que arribi el diumenge perquè crec que l'equip sortirà molt fort i jo crec que guanyarem. Estic molt positiu, però és que jo el que veig als jugadors és que tenen moltes ganes i jo crec que el que va passar a la primera part, sobretot a Badalona, serà una anècdota al final d'aquesta temporada.
Vaig explicar un detall que has explicat tu abans i em sap greu, però és que el Saúl ha començat a l'Hospi fa poc, però va anar a Moscardó. Per tant, aquí tens el...
Sí.
Com a aficionat, tu vas anar al Moscardó Hospi, que no tenim un gran record d'aquest partit. Espero que sigui una coincidència, que vas tenir aquell dia de play-off de l'Hospi i que el play-off d'aquest any, si és que l'Hospi el fa, no tingui aquest regust.
Espero anar a Galícia i tornar amb una victòria, no com a Madrid, que van ser 8 hores d'anada i tornada per la nit i amb una derrota a l'Hospi.
Bé, nois, alguna cosa més? Saúl, Marcos...
Suerte para el domingo.
Com veus el partit? Per l'Hospi Ràdio? No sé si...
No sé.
Ya veurem, ¿no? Ya
ahí
por Twitter.
En el aeropuerto, ahí intentando ver si ganamos.
Nos va a escuchar, Hospi Ràdio, ¿eh?
Mi ràdio siempre, forever.
Joaquín, Edgar, ¿alguna cosa més?
Nada, suerte. Y Jordi Alba, como decía nuestro amigo, que empiece a mover
saca,
aquí.
Saca hilos con Messi ahí.
Exacto.
Bueno, mira, no han comentat, és veritat.
No, però clar, Cornellà l'has de Messi. Una trucadeta de Messi. Jordi, oye, que tu ja lo tienes hecho.
Sí, però Cornellà el problema és que te lo has jugat.
Yo me preocuparía más de llenar el campo.
Eso.
Y de que, como dice Saúl, salgan los jugadores como salgan. Y sí que es verdad, y comparto con él, que el ambiente es genial de los jugadores. No estoy cada día allí, pero lo que veo en los partidos y lo que ves fuera del campo, pues es increíble el ambiente que tienen, que hay que aprovechar eso y tirar para adelante como sea. Es el Hospi.
Doncs Joaquín, Edgar, Alquézar, moltes gràcies als dos, Saúl, Marcos, també a vosaltres, i res, doncs esperem el dilluns vinent poder explicar que l'Hospi està a play-off i poder explicar el camí de l'Hospi cap al play-off, cap a l'ascens a segona federació, que és el que tenim tots una mica en ment i que ens està costant la vida, poder sortir d'aquesta tercera federació i d'aquests camps que tant li agraden al Marcos Pascual. Tanquem tertúlia, nois, gràcies, tanquem el futbol i de seguida tornem amb el bàsquet perquè un equip que sí que comença el play-off ja és el Sandà Sevel Hospitalet i ho volem comentar com sempre amb el gran Enric Bonet. Fins ara mateix. Estem en setmana de play-off d'ascens a la segona FEB i evidentment tenim el Sèvil Hospitalet intentant doncs, pujar a aquesta categoria que va perdre fa un parell de temporades. Enric Bonet, bona tarda, com estàs?
Bona tarda a tothom. Estem en pla analític, eh?
Hem d'analitzar el rival del Club Bàsquet l'Hospitalet en aquesta primera eliminatòria d'ascens, que és el Club Bàsquet Navàs. I li vam posar a don Enric Bonet deures. Enric, volíem saber tot el que ens puguis dir a nosaltres i a l'Òscar Navarro sobre el Club Bàsquet Navàs. Què saps, què has descobert del Sèvil Navàs, que és el rival del Sèvil Hospitalet en aquesta primera eliminatòria d'ascens a segona FEB?
Anem apanyats, eh? Si sóc jo el que ha de donar instruccions a l'Òscar Navarro, però bé, en qualsevol cas, anem a fer una espècie de resum del que ha estat la temporada del proper rival del Sant de l'Hospitalet, que serà aquest dissabte a 6:15. Tercers classificats del seu grup, igual que el Club Bàsquet de l'Hospitalet, amb el mateix bagatge, 21 victòries i 5 derrotes, i la tercera millor defensa del seu grup. On està la diferència? En l'atac. El Navàs ha estat el cinquè millor atac, a diferència del Sant de l'Hospitalet, que ha estat el tercer millor equip en atac. Per tant, aquest pot ser el petit tema que li pugui donar petit avantatge prèviament en el partit. La temporada la van començar molt i molt bé els del Club Bàsquet Navàs Biscola, 5 victòries seguides, es posaven líders en solitari, fins que, evidentment, es van haver de veure les cares amb el Club Bàsquet Prat, 88-75, aquí es va acabar la bona trajectòria del Club Bàsquet Navàs, i dues setmanes després van ensopegar dos partits de manera consecutiva, una cosa que mai més va tornar a passar, però van perdre a casa davant del Setintines Castell, de 20 punts, i la setmana següent a Vic també van ensopegar. Quedaven, per tant, relegats a la quarta posició. Van acabar la primera volta molt bé, amb una victòria molt treballada davant del Mollet de Josep Maria Sardà, 70-64, van aconseguir vèncer. I, de fet, la setmana següent, en la primera jornada de la segona volta, guanyant el CB quart, es posaven segons. El problema, evidentment, va ser que al cap de 4 jornades van tornar a ensopegar amb el Club Bàsquet Prat, van tornar a quedar tercers classificats, i tot i que davant del Tecla Sala van jugar un partit una mica gris que els portava a la segona posició, al tornar a perdre amb el Vic, doncs van quedar ja tercers, que és la classificació definitiva. Tot i que de les últimes 3 jornades van aconseguir 2 victòries molt meritòries a les pistes del CC i del Mollet. Per tant, 5 derrotes davant del Prat 2 vegades, davant del Vic 2 vegades també, i segurament la més dolorosa davant del Setintines Castell, perquè van perdre de 20 punts. És un equip, el Club Bàsquet Navàs, que es basa molt en l'atac, 96 punts anotats davant del Granollers, 87 davant del CC, 86 a la pista del Granollers, 89 punts anotats en l'última jornada a la pista del Mollet, a diferència del partit d'anada en què s'havien quedat amb 70 punts, aquell ja va ser la defensa que els va donar la victòria, i és un equip molt, molt important tenir-ho present, que aguanta molt bé les pàjares que diuen en el ciclisme, perquè hi ha dies que les veuen quadrades, però tanmateix han tret els partits endavant. Això els hi va passar la primera jornada davant del Club Bàsquet Quart, guanyant d'un punt. A la pista del Cornellà també van guanyar d'un punt. Davant del Tecla Sala van fer un partit espantós en atac per ser ells, 62 punts, però en defensa van deixar els de Cristian Gómez en només 48 punts. Però ells els salven, com dic, en la lluita ofensiva. Davant del Granollers, fixeu-vos, van encaixar 89 punts i van guanyar. Davant del CC n'encaixen 83 i també van guanyar. I a la pista del CC, restant 3 jornades només, també encaixen 83 punts, però el partit el treuen endavant. I la dada més important, només 3 cops aquesta temporada s'han quedat en menys de 70 punts. Va ser davant del Setintines Castell, anotant-ne 62, davant del Prat a la segona volta, on es van quedar amb 53, i davant del Tecla Sala, justament, on només van anotar 62 punts. O sigui, és un equip que, com ja veieu, té alts i baixos, però té una resistència mental que déu-n'hi-do.
Són imatges precisament les que estem veient, del partit entre el Navàs i el Tecla Sala. Hem de recordar que el Navàs estava al grup CB, que és el mateix en el qual estava el Sandà Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala, i que l'Hospi estava amb el CA. Per tant, diguem-ne que aquest any l'Hospi no ha jugat contra Navàs, sí que ho va fer la temporada passada, i sí que coneix el Navàs al conjunt del Tecla Sala. Tot això és, diguem-ne, la part, diguem-ne, més col·lectiva del Club Bàsquet Navàs, Enric. anem a sentir també què deia l'Òscar Navarro, perquè evidentment hem parlat amb l'Òscar Navarro per saber, a falta d'una setmana, com veu aquesta primera eliminatòria d'ascens del Sender Sevel Hospitalet. Anem a sentir què ens ha explicat l'Òscar Navarro del Club Bàsquet Navas.
Tenen dos punts molt forts. Un és el rebot, és un equip que reboteja molt bé i que, bueno, doncs que han tingut com a pal de palleis aquest aspecte, i després que és un equip que juga a una velocitat molt alta i que generalment anota a camp obert. Llavors, bueno, són les dues facetes, aquestes dues esportives, i després jo conec molt a l'Isidre i els seus equips competeixen sempre. El Xavi ja està, sí que és cert que arriba, potser no tot el bé que li agradaria o ens agradaria a tots, però arriba en bon estat. Ens ha donat aquestes dues setmanes el temps perquè el Toni Vicenç doncs, vagi retallant una miqueta la recuperació, però jo crec que no som massa optimistes en aquest sentit. És a dir, creiem que, bueno, creiem no, és a dir, sabem que no arribarà per Navàs. Sí que arribaria un hipotètic següent creuament, però bueno, els altres estem bé. Jo estic segur d'això. Estic segur que el Marcelí serà el de les grans ocasions. Nosaltres volíem jugar el partit a casa i les últimes jornades ho teníem molt present i ha arribat el moment. Tant per nosaltres com per l'afició, crec que estic segur que el club mobilitzarà els equips de cantera i que la gent vindrà i ens donarà aquell impuls.
Doncs això ens deia l'Òscar Navarro, també explicant una mica com està l'equip, amb Toni Vicenç, que sembla que no arribarà. Sí que arribarà Xavi Guia, que ja ha jugat els darrers partits, i la resta, en teoria, estan sans i disponibles per a l'Òscar Navarro. Això és a l'Hospitalet, però volem seguir analitzant una mica el Club Bàsquet Navas, una mica més individual, Enric, amb quins jugadors s'ha de fixar l'Ospi, en quins jugadors s'ha de fixar l'Òscar Navarro per descomptat, i tothom d'aquest partit, d'aquest Ospi Navas, quins són els perills del Club Bàsquet Navas?
Doncs en té uns quants, eh?
Sí. No ets optimista, no ets optimista, no ens portes bones notícies, no, en aquest sentit.
No, que serà un partit maco de veure i que té artilleria per un tubo, per dir-ho vulgarment. Comencem amb el més perillós de tots, Abubakar Keita, un jugador que a la Lliga regular ho ha jugat tot, 26 partits i amb unes bones mitjanes de 12 punts, més d'un 60% en el tir de dos i quasi 10 rebots per partit, ja ho deia l'Òscar, Carreguen molt bé el rebot i a fe de Déu que Keita és un dels que més ho demostra. Un tap de mitjana per partit, l'únic punt feble de Keita és el tir lliure, 41% d'efectivitat, o sigui que enviar-lo a la línia una vegada i una altra. Pol Monés, el jugador de Badajoz, també ho ha jugat tot, 26 partits, amb la mateixa estadística anotadora, 12 punts per partit, però el seu perill ve per fora, 38% en el triple, per això jo prevec un partit en el qual s'ajudaran molt fora, dintre, fora, anotaran de totes les posicions els de Navàs, això és el que em temo. En el rebot, Pol Monés també carrega força bé, 3 rebots i mig per partit, i a més, doncs, suma assistències, recupera pilotes, un jugador tot terreny, vaja. Adrià Montagut, 5a temporada al Club Bàsquet Navàs Biscola, un jugador que també ho ha jugat tot, 26 partits a la Lliga regular, 11 punts de mitjana per partit, amb un 55% en el tir de dos i un 30% en el triple. Un altre dels jugadors que no sap si defensar-lo molt pressionant o flotar-lo perquè et clavi un triple. No saps mai com posar-t'hi. 96 assistències ja per Adrià Montagut aquesta temporada, per tant, una mitjana de 4 per partit, amb una mitjana també de 3 rebots i 46 recuperacions acumula ja, per tant, aproximant-se a les 2 per partit. Un jugador que també el seu punt feble és el tir lliure, 65% d'efectivitat. Dmitry Zuraflov, el jugador ucraïnès, aquest no ho ha jugat tot, se n'ha perdut 2, 24 partits a la Lliga regular, amb 11 punts i mig per partit i quasi 6 rebots. La gràcia és que Zuraflov tot això ho fa en només 21 minuts, que són els que el seu entrenador, Isidre Suau, li dona per partit. Un jugador que també té bona mà des del 6,75, Zuraflov té un 31% en el triple i provoca 3 faltes per partit. El problema és que, efectivament, en el tir lliure és molt erràtic. Està sent clarament el punt feble del Club Bàsquet Navas Biscola. Zuraflov, de 102 que n'ha llançat, n'ha anotat 54, per tant, 53% d'efectivitat. Alioun Fall, el jugador de Senegal, també ho ha jugat tot, 26 partits, i és el pivot per excel·lència. 66% en el tir de dos, això li dona una renta de 9 punts per partit. I a més captura 6 rebots defensius en cada partit i 4 d'ofensius. 6 més 4, 10 rebots et captura a Lyon Fall en cada jornada. A més, ha sumat 31 taps, això és més d'un tap per partit, i el seu problema no és el triple, perquè un que va llançar, un que va anotar, sinó que, efectivament, és el tir lliure, on té un pelat 45% d'efectivitat. I després tenim Ignasi Juncadella, una assistència més que Montagut, 97, però la seva mitjana no és tan bona, 3,7, i és un jugador que no ha d'anar al tir lliure, perquè de les 39 ocasions en què hi ha anat, n'ha anotat 34, això és un 87% d'efectivitat. I finalment, un vell conegut, Marc Bataller, l'ex del Sant de l'Hospitalet, que també suma moltes assistències, 82, però s'ha perdut 6 jornades aquesta temporada. Però això sí, la seva mitjana és la més alta de totes, 4,1 assistències per partit. Suma un 12 de valoració per jornada, gràcies als 10 punts que també suma per partit, donant aquestes assistències, rebotejant 2 rebots i mig per partit, i amb el seu 29% en el triple, Bataller, evidentment, és una amenaça des de la distància.
Doncs aquest és l'anàlisi més individualitzat dels jugadors del Club Bàsquet de Bas. Anem a repassar el camí del seu Hospitalet cap a l'ascens, perquè evidentment aquesta és una primera eliminatòria, segurament molta gent no entén encara quin és el sistema. Repassem, quin és el camí del Sandà Seu Hospitalet a aquest ascens. Primera eliminatòria contra el Navàs, a casa, el Massal i Maneja, aquest dissabte, a 7:15. Si l'Hospi guanya, si es classifica a partit únic, jugaria una segona eliminatòria contra l'equip català, que seria contra el perdedor de l'eliminatòria de primers, que és Prat Mollerussa. El que perdi del Prat Mollerussa serà el rival del Sandà Seu Hospitalet. I compte que això seria ja fora de casa segur. Seria el següent cap de setmana i seria fora de casa segur. Per tant, l'Hospi hauria de guanyar a domicili o a Prat o a Mollerussa. I en cas d'aconseguir això, doncs ja passaria a la fase estatal, que està prevista pel 28, que començaria el 28 de maig, amb la seu encara per decidir. Això és, aquest és el camí del Seu Hospitalet per l'ascens a l'Alep Plata, a la segona fet. Doncs dit això, només ens falta ja, Enric, com no, la secció estrella d'aquest bàsquet, que és l'Enriquiment.
Vaig trobar el possible millor jugador de l'Hospitalet en aquests moments, Dani Pérez. No diré on, no diré on, això, però em va fer gràcia veure-me'l, i ja sabeu que sempre això de comentar-vos aquestes coses em m'agrada. Però no, l'enriquiment d'aquesta setmana em remunto com sempre al passat, perquè anys ha també passaven coses, moltes, i de tant en tant s'han d'anar refrescant, perquè si no cauríem en l'oblit. Eurobàsquet del 87, un tal Sixto Miguel Serrano i un tal Fernando Laura van ser dos dels molts periodistes que van anar a cobrir aquell inoblidable Eurobàsquet jugat a Grècia i guanyat per Grècia. I en un d'aquells partits en què hi havia molt poca gent, per no dir que pràcticament no hi havia ningú, resulta que Sixto Miguel Serrano i Fernando Laura li van voler fer una broma al nostre protagonista. Van agafar el telèfon, que llavors eren aquells trastos enormes que hi havia sobre les taules dels periodistes, i van fer veure que parlaven amb Franco Pinotti, que era el director de la revista Nuevo Basket. Quan el nostre protagonista va veure que estaven parlant, que no era veritat, amb Franco Pinotti, va sol·licitar poder-los saludar. La broma consistia en que no se sent gaire bé, has de cridar molt, t'ho crida perquè si no no et sentirà, i en un moment donat el grandíssim Moncho Monsalve va fer un crit de Pinotti que va retombar a tot el pavelló, on hi havia 100 persones a tot estirar. Fins i tot els propis jugadors es van girar amb cara d'estupefacció per mirar aquells 2 metres d'alçada que tenia Moncho Monsalve, i mentre veien a Sixto Miguel Serrano i a Fernando Laura partint-se de riure. I bé, i és que aquest era Moncho Monsalve, un home que va ser entrenador del Seu Hospitalet fa ja una pila d'anys, l'any 77-78, i que bé, d'alguna manera ens va deixar la setmana passada, i si més no, volíem recordar-lo aquí a l'Hospitalet en joc.
Doncs Moncho Monsalve, exentrador del Seu Hospitalet, i que ens va deixar, com bé deia l'Enric, la setmana passada. Enric, Gràcies, com sempre, i ens veiem dissabte, a veure si l'Hospi ens dona una alegria.
Amb un somriure, eh? Fins aleshores, salut i bàsquet.
Tanquem bàsquet, passem rapidíssimament al bloc poliesportiu. Comencem el bloc poliesportiu parlant de l'Hospitalet Atletisme, que va quedar subcampió de Catalunya de clubs, amb 389 punts, només superat pel Futbol Club Barcelona. Per tant, l'enhorabona, com sempre, a un dels clubs que sempre ens dona més alegria, l'Hospitalet Atletisme. Dit això, passem a parlar de l'Open Internacional de Twirling, una altra gran festa que vam gaudir des de divendres fins ahir diumenge a l'Hospitalet Nord. Un Open que, com sempre, doncs, cada any es supera en número de participants, cada any se supera en països participants, cada any se supera també en entitats, i això doncs, és el que fa que ara mateix doncs, sigui un dels segurament esdeveniments més importants de la nostra ciutat, aquest Open Internacional de Twirling. Parlem de xifres, amb més de 400 esportistes de 9 països diferents, amb un total de 42 entitats, i en aquesta competició que es va disputar en el complex esportiu municipal l'Hospitalet Nord. Gran ambient, com sempre també amb aquest esdeveniment. Molta satisfacció entre l'organització, liderada per Ramon Hernández, el president del Club Twirling l'Hospitalet. Hem de recordar que és la 12a edició, hem de recordar, insistim, que cada any doncs, fan un passet més endavant i que és un esport, sens dubte, en creixement i que doncs, esdeveniments com aquest Open Internacional de Twirling, no fan més que, el que fan sobretot és doncs, aportar a que l'esport continuï en creixement. I a més és un esport que és, ja veieu, molt visual, molt maco de veure, que combina aquesta gimnàstica rítmica, dansa, malabarisme i música. Per tant, doncs, sens dubte, un gran esdeveniment, aquest Open Internacional de Twirling Ciutat de l'Hospitalet.
Ha estat un èxit de participació, hem batut el rècord un any més en quant a participació de clubs, països i esportistes, i de moment va tot sobre rodes. La veritat, ja estem com a club local, estem els que van força bé, amb forces medalles. Per exemple, enguany s'ha incorporat dos països com Escòcia o Hongria, que mai havien vingut. Anglaterra està fent el seu campionat nacional avui, si no haguessin estat aquí.
Yo estoy satisfecha con lo que he hecho en pista porque he estado meses trabajando y se ha visto el resultado y ahora en las premiaciones veremos qué pasa.
Sí que puede haber más presión ya que esté en tu casa y al final viene mucha gente de otros países para estar aquí todos juntos y demostrar lo que han estado trabajando. Lo que me hace estar cada día entrenando tantas horas porque al final es un sacrificio, es el grupo que tenemos y el equipo que te hacen confiar en ti.
I l'Hospitalet Baseport va disputar aquest cap de setmana, aquest dissabte, l'última jornada de la segona divisió B de futbol sala, amb derrota, malauradament, contra el Futsal Mataró, contra el que ha estat finalment campió de la categoria i, per tant, un equip que lluitarà per l'ascens a la segona divisió de futbol sala estatal. Era un partit complicat, ho sabia l'equip de José Báñez, i la veritat és que el Futsal Mataró doncs, es va encarregar de demostrar-ho el més aviat possible per tal de no complicar-se. Tampoc jugava res al conjunt de Mataró, perquè ja era campió matemàtic abans del partit, però el que va fer bàsicament l'equip visitant va ser mostrar el seu nivell. També s'ha de dir que davant d'un Baseport que tenia moltes baixes, i això doncs, va fer que el conjunt de José Báñez no fos tan competitiu com segurament podria haver estat. Estem veient els 4 gols amb els quals es va avançar el Futsal Mataró. L'Hospitalet Baseball va aconseguir notar l'1-4 amb gol d'Antonio Ortega, és el que estem veient ara mateix, amb gol d'Antoñito. Buba Càmara, el jugador del Futsal Mataró, va situar l'1-5 quan faltaven 3 minuts per acabar el duel, però abans hi hauria un altre gol marcat per Sergi Vargas. 2-5 va acabar l'Hospitalet Baseport aquest partit. Final de temporada del conjunt de José Ibáñez. No ha pogut lluitar per l'ascens, però en qualsevol cas bona temporada de l'Hospitalet Baseport.
Sí, la verdad que era un partido complicado. Primero porque jugamos contra el líder, que sabemos que ha hecho muy buen año, y luego que veníamos con muchas bajas, realmente éramos 4 cambios. Tampoco hemos podido tirar del juvenil porque está en una situación complicada y necesitamos que estén frescos para mañana. Y bueno, hemos intentado competir lo máximo posible y de ahí el resultado.
Al final hemos hecho lo que hemos podido, veníamos un poco en cuadro, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que hemos competido y hemos estado ahí hasta el final y por lo menos, oye, hemos dado un buen partido, por lo menos, que era lo importante. Aunque sea intrascendente, para nosotros es importante acabar bien el año. Al final hemos hecho un grupo espectacular y era importante, por lo menos, lo que tú dices, ¿no? Acabar con buenas sensaciones. por lo que nos merecemos como grupo, ya no por la clasificación, ya por lo que nos merecíamos como grupo.
I divendres vam gaudir, com sempre, de la milla urbana de Santa Eulàlia, molts participants, una competició que va tornar a ser solidària.
La 34a edició de la Milla Urbana i Solidària de Santa Eulàlia ha reunit més de 800 participants en una jornada marcada per l'esport, la solidaritat i l'implicació veïnal. La prova, organitzada per l'ESA i pel grup de familiars i amics de David Sánchez i Òscar Vizcaíno, s'ha celebrat al circuit tancat de l'Avinguda d'Amadeu Torné. En la categoria Elite, els guanyadors han estat Bernat Gironès i Estela Alberola.
Pues me ha ido muy bien, yo el año pasado la hice y más o menos pues lo he planteado igual que el año pasado, salir rápido desde un principio e ir mirando cómo van mis rivales, entonces depende de la distancia que le lleve, pues apretar o aflojar un poco.
Bueno, yo sabía que ya había bastante gente aquí a mi nivel, pero he sortit las primeras vueltas, no me acaba de trobar molt bé y a las horas he decidit mantenerme una mica, mantenint distàncies, y después quan he vist que la última volta em quedava una mica de força, he decidit provar-ho i anar a buscar el Bruno, que és el meu company, i he tingut sort i l'he pogut atrapar.
Com cada any, des dels seus inicis, la Milla Urbana ha servit per retre homenatge a David Sánchez i Òscar Vizcaíno, esportistes de l'ES que van perdre la vida en un accident de trànsit fa més de 3 dècades.
Pues això, des de fa ja 34 edicions, 35 si comptem la pandèmia, no? I any rere any pues estem aquí, i això és, sobretot, els ciments que fan que aquesta milla estigui cada any aquí a Hospitalet i a Santa Eulàlia.
La vessant solidària també ha estat protagonista. Els diners recaptats, tant a través de les inscripcions com del Dorsal Zero, es destinaran als projectes de l'Hospital Sant Joan de Déu i al Banc d'Aliments de la Creu Roja de l'Hospitalet.
Però tot el món està aquí. Y es un día de fiesta para todo el barrio, para que disfrute el barrio, para que disfruten la gente que le gusta correr. Oye, y cada día más felices. Este año ya llevamos 800 y pico de participantes. Yo creo que está bastante bien.
Des de les 9 del matí fins al migdia, més d'una vintena de proves s'han succeït, on han corregut des dels més petits de la casa fins a la cursa d'atenció a la diversitat i la Yayo Runners de més de 65 anys.
I ho deixem aquí. Tornem, com sempre, la setmana vinent amb tota l'actualitat esportiva. Gràcies a totes les persones que fan possible aquest programa. Molt bona setmana i fins al pròxim dilluns.